Les 11, el 24 de novembre li queda una hora i al Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Doncs ara ens en parlava el David Ubach una mica del partit de demà que li espera de Champions al Barça, que s'enfrontarà a Londres al Chelsea. Doncs avui, que és dilluns, tenim visita del Toni Padilla, que, com sabeu, sempre ens fa una lectura curiosa del món de l'esport, i avui entra en aquest club, en el Chelsea, un club de barri de Londres, com n'hi ha d'altres, que té una història ben curiosa. D'aquí una estona, en directe, Toni Padilla.
I a la primera hora del programa avui us hem explicat de quina manera creix la preocupació per l'accés a l'habitatge. Ho recull el CEO que s'ha publicat avui. Doncs bé, amb motiu d'això, però especialment perquè fa tot just un any de la gran manifestació per demanar doncs uns preus més accessibles per al lloguer especialment, avui farem una radiografia de com està el món de l'habitatge, l'accés tant a la compra i a la venda i també al mercat de lloguer amb experts i testimonis que tenen molt per explicar.
I com sempre tenim algú des de les 10 que ens està escoltant avui des de la distància. Ella viu al Pallars Sobirà i és una periodista que s'ha dedicat durant anys a documentar les dones del món rural, els habitants en concret de la vall d'Àssua i algunes de les tradicions que tenen allà i que estan en perill de desaparèixer. Només per això que acabo de dir ja valdria la pena quedar-se aquí fins a la mitjanit amb nosaltres. Som-hi, que ens queden 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
Doncs comencem aquesta última hora del dia amb el resum sonor amb les veus més destacades d'aquest dia fins ara.
El tribunal ha decidido que va a estar usted presente en las sesiones del juicio. Si se produce cualquier modificación de su estado de salud, en función de ello, el tribunal decidirá.
Que això és una extralimitació, però, insisteixo, això és una opinió modesta d'un dels metges que tracta el president.
Como presidente del gobierno, lo que puedo decir es que hemos puesto en marcha ya el mecanismo para el nombramiento del nuevo fiscal general y ustedes tendrán cumplida cuenta de ello en un breve espacio de tiempo.
No habrá ya un fiscal general del Estado nombrado por Sánchez sin la sombra de la degradación sanchista.
Un de cada cinc votants de Junts, dels que diuen que van votar Junts fa un any, ara diuen que passarien a votar Aliança Catalana. Això és un 20%.
Y cada mes, con los recibos de pago, nos ponemos en contacto con Hemocriteria para dar nuestra voluntad de pagar si se sientan a negociar. Seguimos 8 meses de vaga porque no hay respuesta por parte de ellos, con lo cual la huelga continúa.
Un 10% de les agressions van ser grupals i un 38,8% de les dones van veure quan van fer l'exploració que hi havia lesions físiques. Ja veuen un increment en dones de lesions moderades o greus, 76 dones que tenien lesions moderades o greus respecte a les 67 de l'any passat.
crida no només a les autoritats, que òbviament també, sinó a la nostra societat, de que d'alguna manera tenim malauradament introduïda aquesta violència sexual a la nostra societat. I quan veus les dades que any darrere any segueixen creixent i, a més, tal com hem vist aquest any, amb més agressivitat, crec, sincerament, que tenim un problema i un problema greu com a societat.
Yo sufrí de una agresión sexual por parte de un familiar. Era mi tío. Vivía mi vida en modo autopiloto. No pude pensar bien. Al inicio era básicamente las cosas básicas: comer, dormir, beber agua, hacer ejercicios y empezar desde cero.
Les violències masclistes que viuen les dones grans són les mateixes tipologies de violències masclistes que viu qualsevol dona, no? És a dir, el primer fet que ens fa d'alguna manera no veure, no, clarament per l'edatisme, és fer una miqueta aquesta separació de dir, bueno, com que són dones grans, segur que és violència en la parella, o potser familiar perquè no estan bé o tenen una situació de dependència, i descartem, doncs, que puguin viure violència sexual. Viuen els mateixos tipus de violències.
Moltes disposicions d'aquest pla, no diria totes, ens semblen completament acceptables. Pel que fa a altres disposicions, requereixen d'una discussió i consideració més detallades entre les parts.
El nostre suggeriment és que la Unió Europea consideri a fons analitzar les seves normes digitals i intenti arribar a un equilibri. No deixar-les de banda, sinó trobar l'enfocament equilibrat que funcioni amb nosaltres. Llavors, amb ells, gestionarem els problemes de l'acer i l'alumini.
Depende del señor Pellarca. Si nosotros lo vemos nítido, lo vemos cristalino, que va a hacer lo mejor para los valencianos, ahí estaremos. Si vemos que lo que va a hacer es pastelear y adoptar posiciones bipartidistas y tal, pues no estaremos.
Des de Mossos d'Esquadra declarem una guerra a la delinqüència, però també als bulos. És a dir, tolerància zero contra el delinqüent persistent, que perjudica la bona convivència, que incideix sobre la sensació de seguretat i de confort de la població de la ciutadania, però també contra els bulos i contra aquells que es dediquen a fer, doncs, associacions a vegades perverses entre població immigrada, delinqüència i tot això.
Per dir que un delinqüent és un DARP és que estigui cometent delictes almenys dos en els últims 6 mesos i que hi hagi comissió de delictes en els últims 2 anys. I sobre aquest nou concepte de DARP, que ens serveix per tot Catalunya, tenim comptabilitzades 3.996 persones.
Notícies sota la llum de la lluna, amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
I després del resum sonor d'avui, encara us hem d'explicar dues notícies més. La primera, de ben popular, eh? Catalunya és la tercera comunitat amb el menú del dia als restaurants més car. Això després de les Balears i el País Basc. La mitjana és de 15 euros amb 40 cèntims. S'ha encarit un 2% respecte a l'any passat. Carme Mantero, bona nit.
Bona nit.
Ara, sembla que últimament aquests menús estan canviant, oi?
Sí, mira, hi ha diversos motius. Clients que mengen menys, que tenen poc temps, o supermercats o botigues amb ofertes tirades de preu. Això ha afavorit la creació de menús d'un sol plat del dia. Clara Andreu, propietària de la vermuteria Can Pringa, ofereix un preu molt competitiu.
Jo el que faig és un plat del dia. Realment, no fem menú sencer perquè creiem que no és viable avui en dia perquè la gent faci aquest gasto. Nosaltres tenim el plat de 9,95. Fiquem aquest preu perquè és que si fiquem un preu més elevat la gent no ve a dinar.
Doncs això és el mig menú, no?, de tota
sí,
la vida.
Sí, de tota la vida, el mig menú, molt bé.
I com hem parlat també de menjar preparat als supermercats, doncs aquest és un negoci que està creixent i que estalvia al client temps i diners. Alba Solà és la responsable d'aquesta divisió de Bon Preu Esclat.
Hem trobat des de les espinacs a la catalana, el trinxat de la Cerdanya, uns peus de porc amb salsa, una vedella amb bolets. La forquilla amb la que ens movem és de 2 a 5 euros per un menú, per un àpat complet.
Suposo que els restaurants també fan competència, Carme, amb els tàpers fet a casa, no? Que això ha anat a l'alça els últims anys. I potser amb la possibilitat de demanar el menjar des de la feina, també.
I aquí, precisament, hi ha un nínxol de negoci, que són les comandes múltiples. És el càtering corporatiu o la cantina digital. Bernat Serra és el cofundador de Combo.
A través d'una plataforma web i aplicació on l'empleat pot demanar el dinar fins al mateix dia a les 10 o 11, depèn de cada marca, i llavors nosaltres recollim, centralitzem totes les comandes i fem una única entrega per empresa.
Com ens agrada parlar de números i de despeses, et donaré una xifra més. Al mes, dinar de menú cada dia pot suposar entre 200 i 250 euros. Hi ha empreses que paguen tota o una part de la dieta als seus treballadors.
Els tiquets del dinar. Sí, els tiquets restaurant. Gràcies, Carme.
Bona nit.
Tothom ho identifica segurament, és Maricel de Degoll de Gom, però compte que no estem parlant ara de teatre, sinó de cinema. Fa el pas al cinema de la mà de Paulí Subirà, que n'assumeix la direcció. La pel·lícula que s'ha presentat aquest vespre als cinemes Aribau de Barcelona es va rodar en pocs dies amb els actors que hem vist en l'última presentació del musical al Teatre Victòria. El film té la col·laboració de l'Orquestra Simfònica del Vallès, a més del piano d'Albert Guinovart. I la tenim aquí tornada d'haver vist la pel·lícula, la Montse Pujol. Bona nit.
Bona nit.
Ha agradat el mític musical portat a la gran pantalla o què?
Sí, molt. La prova ha estat que només acabar dos dels primers temes musicals d'aquest muntatge, el públic complia aquesta nit al cinema Aribau, ha arrencat a aplaudir amb molta força i també xiulets de suport. I així després de cada tema musical de la pel·lícula. El d'avui era un públic molt fidel, ho hem de dir, seguidor de l'obra d'Àngel Guimerà, que no es volien perdre l'estrena abans que s'estreni, atenció, en 40 cinemes de Catalunya divendres que ve. Hi havia aquesta nit tots els actors protagonistes, com Jordi Garreta i Alexia Pasqual, a més d'actors que fa 30 anys que van interpretar els papers de Said o de Joanot.
O sigui, canviant de concert gairebé. Sí. Deies que era un públic fidel, però la pel·lícula és fidel al muntatge teatral o fins a quin punt s'agafa llicències?
Sí, jo diria que sí, que ho és, tot i que el rodatge es va fer... Ho ha explicat aquesta tarda molt bé en Paulí Subirà. Es va fer en 3 o 4 dies només. Però s'hi ha afegit alguna escena. Ho ha explicat aquesta tarda a Catalunya Ràdio el Paulí Subirà, director de la pel·lícula, que apunta que volien donar una nova mirada de l'obra, però que fos el Maricel de sempre.
Si tu veus l'obra, com deia la Rosa, i has vist l'obra al teatre, doncs has tingut un punt de vista. Aquí la mirada intenta ser diferent. És la mirada que intentem fer entrant a l'obra, que l'espectador comparteixi amb els actors algunes escenes que no veus al teatre, una nova, per exemple, alguna escena nova. La narrativa és un punt immersiva.
Per això ella explicava que la pel·lícula el públic podrà veure detalls que en l'obra s'intuïen però no es veien, i aquí la pel·lícula, fent com un zoom, ho veus clarament.
Perquè hi ha unes escenes, per exemple, que no estan o interludis, que hem gravat, que tu al teatre se va fosc i fa negre per canviar d'escena. Aquí hem fet alguna transició que l'hem creat nova, no? Hi ha coses que al teatre no es veien o s'intuïen, però no es veien, que aquí hem intentat ajudar la narrativa, no només allò que dèiem immersiu, sinó que la narrativa t'expliqui bé l'obra, no?, i t'ajudi.
Jordi Garreta, el Said d'aquest nou Maricel, ha destacat la força que tenen els primers planos de l'actor. Diu que ell veure's amb un primer pla l'ha sobtat molt.
O sigui, jo he sortit com una mica, doncs, amb l'aire una mica tumultuós dins meu, no?, de dir què acabo de veure, però sí que per mi sento un agraïment molt, molt, molt fort dins meu perquè, ostres, doncs, poder haver participat, haver estat un petit gra de sorra en tot això és un enorme plaer. I llavors, doncs, clar, tenim aquest afegit, que és el que deia en Paulí, que tenim, doncs, plans curts, mitjos, que poden apropar l'espectador a algú que a mi m'agrada molt, que és transmetre amb els ulls.
I Blanca, l'Alexia Pascual, creu que la pel·lícula, sobretot, serà un gran document que quedarà per sempre.
És curiós, perquè, clar, nosaltres fèiem doncs, un viatge molt teatral, no?, i de cop veure-ho a la pantalla realment sobta, però crec que és molt interessant perquè és, jo ho he batejat com fer zoom, fer-li zoom a l'espectador en el que realment estava passant en aquest detall, no? I a mi m'ha agradat molt el resultat, m'ha agradat molt reviure la història, crec que és molt maco que pugui quedar això per sempre.
I Anna Rosa Sisquella, Manel, codirectora de Goll de Gom, estava avui molt feliç, diu que se sentia com a Hollywood, perquè diu que ha fet teatre, ha fet televisió, però cinema mai, i sobretot perquè la pel·lícula es projectarà en molts cinemes de Catalunya i assegura que, de moment, jo dic de moment, perquè no ho acabo de veure clar, no es podrà veure a la televisió. Ho veurem.
De moment, pantalla gran. Més endavant ja es veurà. Gràcies.
Bona nit.
Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Va fer un any que els carrers de Barcelona sonaven d'aquesta manera. Milers i milers de persones van manifestar-se per reclamar el dret real a l'habitatge i contra l'abús dels preus de lloguer. Un any després, al Catalunya Nit, volem saber com ha canviat el mapa de l'habitatge a casa nostra. Per això volem saludar en Jaime Palomera, ell és cofundador i codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Bona nit.
Hola, bona nit.
Avui Jaime s'ha fet públic al CEO, on es conclou que l'habitatge es dispara com a principal preocupació de gairebé un terç dels catalans, sobretot entre la franja més jove dels 25 als 34 anys. Aquesta percepció va canviant en el sentit que es va agreujant any rere any. Ha canviat alguna cosa més en el mercat de l'habitatge en aquest últim any?
Aviam, abans que res, o sigui, aquí hi ha dues coses en joc. Primer, està el problema de tenir casa. O sigui, lo difícil que és tenir casa. Quan dic tenir casa, vull dir anar més enllà de compartir habitacions amb altres persones. Mm. Que estem parlant de que cada cop és més habitual entre les persones de més de 30 anys. Però, en segon lloc, també hi ha el problema de la desigualtat. És que l'habitatge està trencant la societat i hi ha una part minoritària que cada cop acumula més poder, més riquesa, més patrimoni, i una part cada cop més gran que no és només que no té casa, sinó que no té aquella forma d'estalvi, de patrimoni que van acumular els seus pares i els seus avis. Llavors, això és una mica el problema de fons. Què està passant amb el mercat de lloguer, em preguntaves, sí, no? Aviam, el que està passant a Catalunya és que va ser la primera comunitat autònoma, i de fet l'única, que de manera decidida va aplicar la llei d'habitatge estatal, va regular els preus dels lloguers, i el que hem vist des d'aleshores és que per tota la població que ja viu de lloguer, els preus de l'habitatge s'han contingut. Uh-huh. Si comparem el que està passant a Catalunya amb el que passa a altres comunitats autònomes, és molt clar. O sigui, per exemple, a Madrid s'està disparant i creix el preu de l'habitatge a un ritme molt superior. A València també. Aquí no. Aquí el que hem vist, de fet, és que en els nous contractes de lloguer, com que els grans tenidors, si tenien el preu per sobre de la mitjana del que marca l'índex, l'han de baixar, doncs això ha fet que hi hagi una moderació en el primer any dels preus. Ara bé, no hem d'oblidar que any a any la llei permet anar pujant els preus. No és una congelació. Això és una confusió que hi ha. Els preus no estan congelats. Si tu tens un contracte de lloguer, cada any et poden pujar el que marca l'IPC, la inflació. Mm. I hi ha gent que en els anys passats, durant la pandèmia, després de la pandèmia, li han fet pujades molt, molt fortes durant el contracte. I això les estadístiques no ho registren. Vale, això respecte a la gent que ja té un contracte de lloguer i que viu en un habitatge llogat. La gent que està buscant casa, el que s'està trobant és en un mercat cada cop més salvatge. Hi ha una part que té molta incidència en el mercat immobiliari, del sector immobiliari, que el que està fent és una aposta per dir, molt bé, aquesta llei no em permet pujar el preu, el que jo faré és fer lloguers d'entre 1 i 11 mesos, els anomenats lloguers de temporada, que em permeten molt sovint triplicar, fins i tot quadruplicar els preus. S'està cobrant per una habitació el que abans es cobrava per una casa sencera. I també a moltes immobiliàries se'ls acut la idea des de fa temps de, escolta, puc seguir cobrant honoraris als llogaters fent lloguers de temporada, també. És a dir, tot allò que la llei d'habitatge va regular, que és els honoraris no se'ls ha de cobrar al llogater, sinó a la persona a la que li dones el servei, que és l'amo del pis. Els preus estaran regulats. Tot això ho pots evitar amb els lloguers de temporada. Llavors, clar, qui ens estigui escoltant, que darrerament ha anat a un dels grans portals, Idealista, Fotocasa, s'haurà trobat que ja el 70% dels anuncis són lloguers d'entre 1 i 11 mesos a uns preus absolutament delirants. No hi ha una altra manera de qualificar-ho. Mm. Perquè la distància entre els salaris mitjans i els preus d'aquests pisos és sideral. Llavors, què passa? Que la gent es troba que els únics pisos que pot pagar les famílies, si vols tenir una casa sencera, aleshores et trobes que és una part molt petita del mercat. Això vol dir que, o sigui, hi ha una part molt gran del que hi ha als portals que la majoria de gent descarta perquè està molt lluny del que puc pagar. I aleshores vaig a pisos més barats, més propers al que jo cobro, però amb unes cues i una competència ferotge, i la gent ho passa fatal per poder trobar casa.
És el comentari que més se sent de dir, és que busques i no trobes, no hi ha res, no hi ha res, no hi ha res, no? Aquesta sensació que té a molta gent que està buscant un habitatge. Veiem que sí que hi ha debat polític pel que fa a la compra, i aquest debat de si s'ha de prohibir la compra especulativa d'un habitatge. No sé si utilitzem bé la terminologia, és prohibir l'ús, entenc, no?, especulatiu d'un habitatge. O és prohibir la compra especulativa, tot i que com es determina l'ús fraudulent o no d'una compra, no? Mm.
Aquesta mesura es comença a debatre en diversos països al voltant del 2020-2021, quan es constata a nivell mundial que els rics i els megarics cada cop compren més cases com a producte d'inversió. I el que estan fent és, com que tenen tant de líquid, és que la desigualtat s'ha disparat, com que els megarics tenen tants diners, no els hi queda una altra que reinvertir-lo. I una de les maneres de reinvertir-lo, més enllà de comprar or o criptomonedes, és comprar cases. I el que estem veient en el nostre país, però és que no és una cosa d'aquí, està passant a tot arreu,
és global,
és que la majoria dels que compren cases ja tenen diverses cases i el que fan és simplement incrementar el seu patrimoni i posen aquelles cases molt sovint en el lloguer de temporada, el lloguer turístic, perquè els hi dona unes rendes molt elevades. Clar, davant d'aquest problema es planteja un debat. Canadà, Nova Zelanda, diversos països comencen a dir, hem de prohibir compres d'aquest tipus. El país a Europa que està sent referent és Països Baixos. Al gener de 2022 aproven una llei que permet a totes les ciutats amb un problema d'accés a l'habitatge limita la compra a aquelles persones que hi viuran. És a dir, no està prohibida la compra, però el que es fa és dir, vostè pot comprar si hi viurà en aquest habitatge com a mínim 4 anys. El resultat d'això, en els últims 2 anys, el que ens mostren els estudis és que a les ciutats on s'ha aplicat com Rotterdam ha caigut en picat la compra per part d'inversors i ha augmentat significativament les compres de el que podríem anomenar les classes mitjanes, que ja tenien estalvi. La diferència és que ja no competeixen amb especuladors professionals. Però jo també voldria ser realista. Aquesta mesura el que fa és que sí que una part de la classe mitjana es pugui comprar una casa perquè no té aquesta competència, però no en resol el problema. És una espècie de... És una manera de suturar la ferida, però diguem-ne que és una ferida que sagna per moltes bandes, no? I per tant, ho dic perquè ara tots els partits polítics, ho estem veient darrerament, tots, des del govern fins a la CUP, passant per Esquerra Republicana i Comuns, partits de progrés, ho estan posant sobre la taula com la nova gran mesura. I jo el que sempre els dic és que necessitem una bateria de mesures. Les necessitem totes al mateix temps i amb la mateixa determinació. Que només regulant els preus del mercat de lloguer i només impedint les compres especulatives no resoldràs el problema.
L'angoixa de accedir a un habitatge és molt forta. L'hem vist reflectida al CEO avui mateix, i també hi ha l'angoixa potentíssima de veure que pots perdre la casa, de la mateixa manera que aquesta manifestació d'ara fa un any va ser ser emblemàtica. També fa uns 10 mesos que es va convertir en emblemàtic el cas de la Casa Ursola i d'aquelles mobilitzacions que hi va haver també perquè els seus veïns i el més conegut de tots va ser el Josep Torrents poguessin continuar vivint on havien viscut els últims anys, en el seu cas 23. Josep Torrents, bona nit.
Hola, bona nit.
Han passat 10 mesos també d'aquelles mobilitzacions que van acabar amb la compra per part de l'Ajuntament amb Hàbitat 3 de l'edifici. Com estàs tu ara?
Pues molt millor. Ha estat un canvi de paradigma, perquè hem passat de tenir de propietari un fons a tenir una entitat pública, no?, com és l'Ajuntament i una fundació.
El teu bloc de pis, és a dir, amb els teus veïns, has notat canvis? Seguiu sentint els que hi havia? Com està ara?
Bueno, de moment som els que hem estat fins ara i estem pendents de que vinguin els veïns. Els pisos buits.
Ara, amb els contractes que teniu, de quina durada són, quina mena de perspectiva teniu de vida? Perquè suposo que tu aquella angoixa de fa 10 mesos no l'oblides.
Sí, bueno, ara encara estem pendents de signar contractes nous, perquè com que és una finca vertical, es veu que han de fer la divisió horitzontal, i com que uns pisos seran d'Habitat 3 i uns altres de l'Ajuntament, fins que no estiguin al registre fet a la divisió horitzontal, no estarem en la fase de contractes.
Quan ara fa aquests 10 mesos es parlava tant de la Casa Ursola, totes aquelles manifestacions que hi va haver, els concerts, havíem connectat amb tu alguna vegada, allò semblava com el primer pas d'alguna cosa. No sé si se us han apropat a altres comunitats de veïns o altra gent amb tot aquest temps demanant-vos com ho vau fer, com va anar tot allò o no.
Sí, encara continua venint gent del barri o d'altres barris de Barcelona, que la cosa és que en els propers mesos hi haurà desenes de milers de contractes que s'acaben, que es van signar durant la pandèmia, i ara ja estan rebent burofaxos de que o els hi pujaran el lloguer o que els fan fora. Sí.
Clar, i venen a veure si han de seguir amb una iniciativa com la vostra, no?
Sí, aviam què hi podem fer. Bueno, el que diem és que s'han de casa seva, que no podem permetre que ens buidin la ciutat de veïns i veïnes.
Doncs, Josep Torrent, ens alegrem que ara puguis descansar una mica més tranquil cada nit. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, merci. Gràcies a vosaltres.
Jaime, tu deies abans, sobretot focalitzaves amb el lloguer de temporada, si desaparegués això, aquesta escletxa, diguem, per on hi ha aquesta pujada de preus. Parlaves abans de moltes bateries i alhora, si tinguéssim això resolt, què canviaria? Què notaríem de seguida?
O sigui, hem de pensar que si finalment el govern de Catalunya o el govern de l'Estat, que encara és més complicat per les correlacions de forces, si finalment regulen el lloguer de temporada per evitar aquest ús tan fraudulent que es fa, no? Escolta'm, tu vius a la ciutat, però igualment et faig aquest lloguer que és per gent que està de pas simplement per poder-te pujar el preu. Si finalment es regula això, ens trobarem que d'entrada hi haurà una resposta molt forta per part d'aquells que tenen aquests pisos, que el primer que faran és treure'ls dels portals. Immediatament hi haurà una pressió brutal sobre el govern i també sobre els mitjans, s'enviaran notes de premsa constants dient aquesta gent ha acabat amb el mercat immobiliari perquè ha caigut en picat l'oferta a Idealista i a Fotocasa. Llavors, el que vull dir és que a curt termini, si s'aprova aquesta mesura, tindríem una situació encara més tensa, que de fet és molt sovint el que diuen aquells que promouen aquest tipus de pràctiques, aquests lloguers de temporada o aquests lloguers especulatius, si tu els hi regules, ells retiren l'oferta i dius mira el que has fet, no? Has empitjorat la situació. T'ho dic perquè aquesta és l'experiència històrica. Aleshores, el govern haurà de ser, si finalment ho fa, haurà de ser molt fort, el govern d'Illa, i resistir la pressió. Al cap d'un temps, com que molts d'aquests propietaris d'aquests habitatges i immobiliàries necessiten guanyar-se la vida amb aquelles cases, les tornaran a posar al mercat de lloguer. Però s'ha d'aguantar davant de l'embat que també farà el mercat. També és veritat que alguns d'aquests actors es poden permetre no tenir aquests pisos en lloguer de temporada. es poden permetre, per exemple, la pirateria del lloguer turístic il·legal, que segueix proliferant. Jo, a l'Ajuntament, hi tinc tècnics que són amics que m'expliquen com cada dia descobreixen, troben una nova pàgina web, no Airbnb, no Booking, una pàgina web cutríssima on aquests propietaris d'habitatges turístics han trobat la manera de promocionar-se a persones estrangeres perquè vinguin, no? Amb pisos turístics que s'anuncien com a temporada, però quan hi entra resulta que són de 30 dies o de menys, per tant, són pisos turístics il·legals. I fins i tot es poden permetre als actors que posseixen aquestes cases de mantenir-les buides, perquè com que el preu de l'habitatge, encara que estigui buit, es revaloritza un 8% cada any, doncs per aquests propietaris, aquell actiu, doncs pràcticament com l'or o com accions de borsa, no? Què vol dir això? Que aleshores necessitarem una altra gran mesura, i ja acabo, que és una mesura fiscal. Amb la fiscalitat, que això no li costa ni un cèntim al govern, tu pots canviar les regles del joc. Tu li pots dir als propietaris d'habitatge, si vostè vol fer habitatge assequible o protegit, jo li baixo els impostos. Jo li poso catifa vermella. Si, ans al contrari, vostè vol fer habitatges a preu especulatiu, o vol si vostè vol mantenir habitatges buits, si vol destinar-los al mercat turístic, si vol fer lloguers de temporada, jo li pujaré els impostos. Li faré que no li surti a compte. O sigui, bàsicament, el govern té una eina, que són les regles fiscals, amb les que pot fregir a impostos a qui es vol fer ric amb les cases o qui les té buides quan hi ha tanta necessitat, i al mateix temps pot beneficiar, premiar aquells que es comprometen amb la causa, amb l'interès general, i posen aquells habitatges amb un lloguer protegit, assequible, i hi ha actors, per la O d'Habitat 3, que ho fan ja. Per tant, és possible.
Ara, de fet, saludarem dos testimonis d'una història d'èxit en aquest sentit, però abans, breument, no sé si pots respondre breument, Jaime, no, perquè és un dubte. Hi ha qui diu, hi ha tota una teoria desenvolupada, hi ha petits propietaris que estan venent alguns pisos que tenen davant el topall de preus de lloguer. Diu, mira, doncs jo, si no li puc treure un rendiment que els hi sembli oportú, posen aquest pis a vendre. I és veritat que el mercat de la venda, la compra-venda d'habitatges està, ens diuen les dades, disparadíssim. Ens preguntem qui està venent i qui està comprant després aquests altres, aquests mateixos pisos, no?
Ara mateix, malgrat puguin dir, alguns puguin dir el contrari, qualsevol immobiliària et dirà que com que vendre't el pis? Però si el pis és una mina d'or. És el millor patrimoni que tens. Per tant, això és una cosa que es diu molt i molt, però justament el petit propietari, si una cosa té, si algun patrimoni té, és el pis en propietat. Segurament estem parlant d'algú que té la seva casa i que té un altre pis, potser dos pisos més, que pot posar en lloguer. Però vendre's aquell patrimoni significa descapitalitzar la família. Qualsevol persona que tingui un o dos pisos que ens estigui escoltant sap de què li parlo. El que hem vist, i responc molt ràpid, el que hem vist en el darrer any és que s'estan fent menys contractes de lloguer de llarga durada de 5 o de 7 anys, perquè el que està passant és que molts propietaris immobiliàries també, quan ja tenen un llogater dins de la casa, opten per renovar sense fer un nou contracte. I aleshores, a les estadístiques el que reflecteix, o sigui, el que es veu és que no hi ha hi ha nous contractes, però no n'hi ha tants com n'hi havia abans. Això és perquè la gent segueix vivint a casa seva. I llavors hi ha alguns que llegeixen aquesta dada, com que no hi ha molts nous contractes, no? No hi ha més nous contractes dels que estem veient, com a, ostres, és que hi ha menys pisos en lloguer. No. Us donaré una dada i ja callo. En els últims 20 anys hem vist com el mercat de lloguer ha anat creixent, creixent i creixent i s'ha estabilitzat. Per exemple, a Barcelona parlem de 300.000 pisos en lloguer. I això no es mou. No es mou perquè tant el patrimoni, tant tenir aquell habitatge com tenir-lo en lloguer és una font de rendes, que el problema és que, com deia abans, està enriquint a una minoria, i no són petits propietaris, són persones amb molts pisos i molts diners, i empobrint a cada cop més gent.
Mira, parlàvem abans d'històries d'èxits, no? De serveis de lloguer amb garanties, i un és el que proposa Habitat 3, al qual s'han acollit els nostres següents convidats. Una d'elles és la Ivana García, llogatera. Bona nit.
Hola, bona nit.
I l'altra és en Pep Casanovas, propietari. Bona nit, Pep.
Hola, bona nit.
Comencem per tu. Vas decidir apropar-te a Habitat 3 per llogar el teu pis. Com funciona aquest sistema?
Sí, mira, nosaltres fa
aproximadament un any i mig se'ns va quedar buit un pis que tenim, que vam heredar del meu pare, i teníem clar que no el volíem posar en mercat lliure, i sabent que el problema de l'habitatge aquí a Barcelona, doncs vam pensar en posar-lo en el banc d'habitatge de l'Ajuntament. I una mica investigant i tal, ens va arribar... vam conèixer Habitat 3, no? I vam posar-nos en contacte amb ells, i a partir d'aquí jo us diria que la majoria de coses van ser facilitats, no? Perquè van venir els tècnics, van veure el nostre pis, i el que ens van proposar va ser que s'havien de fer unes millores en el pis, que les podien fer ells o que les podien fer nosaltres perquè estiguéssim en la màxima qualitat per poder entrar. I ens van proposar fer una sessió d'ús d'aquest pis durant 3 anys. Els tècnics van fer el pressupost, ens van comentar una mica quan pujava, i en base a unes taules que tenen d'índex amb l'Ajuntament, ens van comentar quan ens donaven per aquest pis, i que si feien ells les actuacions, doncs que durant aquests 3 anys, en comptes de fer nosaltres la inversió inicialment, durant aquests 3 anys, doncs, ens traurien proporcionalment una 36a part del cost, diguéssim, d'aquesta actuació en la mensualitat que rebríem, no?
I comença aquesta sessió, que és el que es converteix en lloguer per una persona, no? Directament, una persona o una família.
Exacte. A partir d'aquí, nosaltres cedim a l'ús de l'habitatge. La gestió la passa a fer Habitat 3. Nosaltres no tenim relació amb el llogater, però sí que sabem que no forma part d'alguna forma del que seria la part més especulativa dels lloguers, i que estarà destinat a un lloguer social.
Un lloguer social com el que ha pogut accedir la Ivana. Bona nit de nou. Explica'ns el teu cas. Tu vius amb el teu pare.
Sí. Visc amb el meu pare, i nosaltres vam començar a formar part de... Bé, nosaltres estem en un habitatge d'emergència social, donat la situació que vam viure. I, bueno... Primer de tot, em sento molt agraïda de poder estar aquí, poder parlar de la meva experiència, poder donar el meu testimoni. A mi sempre que em truqueu em diuen d'explicar una mica, no, de com funciona i de com ho he viscut, no? Tot aquest assumpte sempre és un sí absolut, perquè és una manera també de donar veu i difusió a projectes com aquest, no? Com la Fundació Habitat 3, que és una fundació sense ànims de lucre que lluita, doncs, per aconseguir que cada cop més persones tinguin el que és un dret, tenir un habitatge digne.
Quins avantatges té aquest lloguer?
Bueno, hi ha diversitat de categories, no? Hi ha, sí, com per exemple, el lloguer assequible, que pagues el cost de l'alquiler segons el que tu estiguis rebent de sou, no? Perquè el que no és normal és que del sou que tu reps tot s'envaï a l'habitatge. Haver de decidir entre menjar o tenir un lloc on dormir, doncs hauria de ser una cosa que ningú hauria de viure. I doncs el que et permet és poder pagar això segons el que puguis, evidentment pagant, vull dir, no, ningú et regala res, però pagues segons el que pots, i també doncs tens per menjar i doncs lo bàsic, que al final és el que la gent busca.
Vosaltres també teniu un contracte de 3 anys, 36 mesos?
Bueno, això crec que ho gestiona més el meu pare. però bueno, de moment ja portem anys amb aquest pis. Aquest és el segon pis, perquè en el primer pis amb el que vam estar, el propietari necessitava el seu pis per la seva filla. I bueno, aquesta és una de les, també de les coses bones que té poder llogar el teu pis. Bueno, no, jo em refereixo als particulars. Clar. De poder llogar el teu pis, no? Que el pots tenir de volta, hi ha certes garanties. I bueno, doncs, compartir una mica, ara parlaré una mica de la meva experiència, i també animar doncs els propietaris que puguin estar escoltant, si volen. I bueno, la nostra història és una història una mica difícil. El meu pare i jo som una família monoparental, des dels 3 anys. El meu pare també és una persona amb discapacitat del cor. I pues, bueno, ja et pots imaginar, un pare sol... També en l'època on jo era petita, doncs era més difícil, si eres home, ser monoparental. Luego també el tema de la feina. Al principi vam estar alquilant una habitació, doncs, on vam estar un temps... Estàvem en unes condicions, bueno, més o menys acceptables, i fins que vam poder aconseguir tenir el nostre propi pis, que era un lloguer doncs, que no era una mica alt, pel que s'estava rebent, perquè és el que et dic, la situació és dura. I doncs era el nostre pis, tot i que no era un pis que estigués en les millors de les condicions. I vam estar allà durant un temps, fins que va passar el que va passar, que el meu pare, que és una persona que és molt treballadora, va tenir un infart. I amb aquest infart també es va adonar, doncs, que hi havia certes feines que ell no podia fer. I, esclar, havia de pagar, doncs, l'alquiler, també la meva escola, tot, no? I jo crec que també amb aquesta angoixa que s'estava patint i ho estava passant molt malament, va perdre la seva feina, ja no la podia fer. Vam seguir pagant l'alquiler amb uns estalvis que ell tenia, però, evidentment, els diners s'anaven, doncs, acabant. El llogater també ens va... No sé si seria la paraula adequada, però diria que sí. I era mitjacusar-nos.
L'amo del pis, vols dir?
Sí, 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 sí. Que era de l'edifici, l'edifici era seu. I es va mitja aprofitar, diguem, no, de que, com li passa a moltes persones, nosaltres no teníem realment massa coneixement sobre els nostres drets i sobre la situació que teníem. I doncs aquest home ens venia a la porta totes les nits a demanar-nos els diners, ens va tancar l'aigua, ens va tancar la llum i ens va dir, doncs, que ens anàvem fora. Vull dir, si no li pagàvem, ja més clar, pagàvem, però era...
Es anava acumulant. Ja.
Efectivament.
Sí, sí.
I ens feien fora. I no només això, sinó que també l'edifici s'estava començant a derrumbar. El nostre balcó s'estava començant com a despendre, i no podíem sortir al balcó, i l'edifici no estava en condicions, i estàvem vivint, doncs, el que és un desahuci, no? Això que les persones no t'imagines que et passi, però passa. I estàvem en aquesta situació, que el meu pare, clar, va tenir un segon infart, i la situació era molt cruda. Jo ja et dic que era petita, hi ha coses que quan... Ara veig les coses d'una manera una mica diferent, no? Però hi ha coses de les que te n'adones. I per mi era molt dur, perquè el meu pare, que sempre ha estat una persona molt, molt forta, molt alegre, molt divertida, doncs estava malament. Vull dir, estava amb una angoixa que tu li veies la mirada, l'actitud, els nervis, veure'l plorar... No, són coses que realment no termines de saber què és el que passa, però saps que passa alguna cosa greu. I sí, nosaltres no teníem gaires expectatives, no? I el meu pare fins i tot estava pensant en la possibilitat de la mort, perquè la seva salut havia caigut en picat molt per la situació que s'estava vivint. De que jo m'anés a viure amb els meus tiets al País Basc. I un dia... Bueno, no sé ben bé com va ser, perquè ja et dic que hi ha detalls que no sé, però crec que també per l'assistència social que nosaltres teníem i també que va investigar, se'n va adonar, doncs, de que existia això, no, dels pisos de protecció oficial, sí, per persones en situació de vulnerabilitat. Què és el que passa? Doncs que és per sorteig, és a brossa. Vull dir, hi ha una gran quantitat de necessitat de persones que necessiten lloguer social, però no hi ha suficient.
Clar. Doncs crec que està molt, molt ben explicat el que va passar i també l'oportunitat que al final, tot i aquesta última circumstància que expliques, que dona, doncs, programes com aquest, en aquest cas concret d'Habitat 3, i t'agraïm moltíssim, Ivana, que hagis vingut i ho hagis explicat amb aquesta claredat. La veritat és que has fet un relat perfecte i molt, molt clar.
Sí.
Ho hem de deixar aquí, però...
I un apunt només, que el seu pare està fora,
sí,
l'hem vist molt content i
sí,
crec,
sí,
que orgullós
de la seva...
Sí, sí,
jo no aniré a saludar-lo, de fet, perquè jo no l'he vist.
Orgullós de la seva filla i no m'estranya. Gràcies. Sí, sí,
sí. Gràcies, Ivana. Gràcies, Jaime. Gràcies també al Pep, que el teníem via connexió telefònica. Res, 18 minuts i arribarem a les 12.
Sí, i ara ja tenim per aquí, escalfant a la banda, el Toni Padilla.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Un minut i mig i arribarem a 3:15. El Barça torna demà a un escenari que porta bons records als aficionats gràcies a un dels gols més cridats de les darreres dècades.
Gol!
Toni Padilla, bona nit.
Bona nit. Emociona, això encara,
això ho recorda tothom, no?
Sí, sí, el Puyal, els crits del Torquemada. El Torquemada perdent la compostura, això no sol passar.
47 de la segona part del partit. Ha marcat durant 3 a 40.
I això va ser Stamford Bridge.
Correcte, sí, el Barça hi torna demà, escenari ja llegendari del futbol els darrers anys, perquè no sé si estarem d'acord que si a moltes persones els diem Chelsea, diran l'equip de futbol, però a altres persones els diem Chelsea, pensaran, i ara ja em perdonaran els companys de llengua, és un barri pijo, perquè pijo tècnicament és una paraula que no la podem fer servir, però potser diu Chelsea benestant, és el barri pijo, no? El barri benestant de Londres, i és cert. És cert, està l'estadi de Stamford Bridge, està al vell mig aquest barri benestant, al barri de Chelsea, perquè Londres és una ciutat de futbol que té una cosa molt bonica. No hi ha un equip de futbol que representi Londres. Bé, com ells es van inventar el joc, cada equip representa un barri. L'Arsenal i el Tottenham són del nord, el West Ham i el Millwall són de l'est, sí, en aquest sí, cas el Chelsea amb el Fulham és l'equip de l'oest, però el Chelsea té una història bastant interessant, és que molta gent dona per fet que sempre ha estat un equip gran, i no és així. Durant molts anys va baixar a segona divisió, va baixar a tercera, els seus primers 100 anys de vida només tenia un títol de Lliga. I el que és molt curiós del Chelsea és que si haguéssim viatjat a Londres als anys 80 i preguntéssim a la gent pel Chelsea, el que et dirien és que segurament era el club que tenia més mala fama per culpa de la violència.
Ah, sí? Tenia hooligans o què? Incidents a...
Els tenia, i molt perillosos. Als anys 70, tot i que és un barri benestant, està molt a la vora de barris obrers, a 10, 2 o 3 parades de metro, i tots aquests joves que ara van al camp, una miqueta doncs, desarrelats, buscant una miqueta doncs, un lloc on trobar-se, els van començar a captar grups d'extrema dreta, partits de neonazis, feixistes, al National Front, que a la porta de Stamford Bridge repartia pamflets d'extrema dreta, i durant molts anys el camp del Chelsea era un lloc on persones d'altres races no podien anar, perquè les pagaven, les agredien, i era un feu de feixistes, no?, que agredien aficionats i a jugadors.
Els seus propis jugadors?
Els seus propis jugadors. 1982, viatgem amb el temps, partit a segona divisió, al camp del Crystal Palace, entre el Crystal Palace i el Chelsea. A la segona part, un jugador, Paul Canoville, comença a escalfar i li passa això.
Recordo quan vaig signar el contracte amb el Chelsea. No oblidaré mai aquell dia. Jugàvem al camp del Crystal Palace i jo era un jove de 21 o 22 anys. Tenia els cosins, germans a la graderia per donar-me suport en el que havia de ser el millor dia de la meva vida. Però seria un dia trist. Va costar d'acceptar-ho. Vaig començar a escalfar, vaig sentir els insults racistes cap a mi i vaig pensar que si l'afició del Crystal Palace és així, havia de ser fort. Però eren insults molt forts, cridaven molt. I em vaig girar per mirar i no eren fans del Palace, eren fans del meu equip. I això em va impactar molt.
No m'estranya.
Sí, aquell dia que debuta el Paul Canoville es converteix en el primer jugador negre en jugar amb el Chelsea, en 1982, i aficionats radicals al Chelsea li llencen un plàtan que impacta contra ell, dient que no volen negres al seu equip. I quan marcava gols, molts cops no el celebraven, perquè deien que no els semblava una cosa d'honor que el Chelsea tingués un jugador de color.
Clar, això és molt greu. No sé si ha canviat, si aquests seguidors encara hi són, si no, o què?
Ha canviat, per sort. Als anys 90 aquests grups van seguir sent molt violents, van fer fins i tot lligams amb altres grups d'extrema dreta, anglesos, escocesos, alemanys o espanyols, però és cert que aquell any la Lliga Anglesa comença doncs, a ficar-se molt seriosament i els fa fora de l'estadi. Existeixen encara, però són fora de l'estadi, no poden entrar, no tenen permís perquè tots tenen delictes. I el destí ha estat una mica curiós amb ells, perquè què passa? Que el Chelsea, que normalment no guanyava res, comença a ser un equip gran gràcies a una persona migrada, Roman Abramovich, rus i jueu, ells eren antisemites, i el màxim golejador d'aquell equip era Didier Drogba, que és iborià. Per tant, va ser com un... El destí va ser molt... Els va posar al seu lloc perquè doncs, va posar doncs, persones d'altres races a fer gran el Chelsea.
Clar, Abramovich, que suposo que va intentar arreglar tot això, un rus molt i molt ric que tenia cases a Londres, després amb la guerra suposo que no va poder seguir al capdavant del club.
Sí, la gent coneix el Chelsea sobretot a partir de l'arribada de Roman Abramovich, fitxa José Mourinho, guanyen la Champions. Roman Abramovich es veu que era una persona que no li interessava gaire el futbol, però un dia el porten al Santiago Bernabéu i se n'adona de la força que té. El que passa a la gespa i el que passa a la llotja. I és el dia que diu, ei, potser m'interessa comprar un club de futbol. I diu, com jo, com tots els magnats russos de l'època vivien a Londres, diu, jo veig que Kensington, que són barri benestant, què tinc a la vora? El Chelsea, ah, i a més està bé de preu. I el va comprar i el va convertir en aquest gegant perdent diners. Ell acceptava perdre diners, no ho feia per guanyar diners. Era per un tema de poder, de dir, aquí estic, i li va interessar passat en el futbol, que va ser figura clau en portar el Mundial de Rússia el 2018 a aquest estat, perquè va treballar amb Vladimir Putin. I això, d'alguna forma, marca l'inici de la seva caiguda, perquè, òbviament, quan comencen les sancions contra el règim de Vladimir Putin per l'agressió a Ucraïna, tots els empresaris que són propers a Putin també reben sancions. Abramovich, amb seu de molts negocis a Londres, és aliat de Putin i li diuen: vostè no pot seguir tenint negocis al Regne Unit. Entre ells, quin era? El Chelsea. I el Chelsea, amb molt deute, surt a la venda i acaba en mans d'un conglomerat mig americà, mig suís, que està reportant el club des del 2022. Se'l va quedar bé de preu, però molt deute, i estan intentant fer operacions perquè el Chelsea, doncs, pugui ser operatiu i pugui competir bé, com ho està fent, i de fet han aconseguit que torni a la Lliga de Campions després d'uns anys que ha estat una mica perdut, no? La geopolítica també ha acabat, doncs, castigant a l'equip de l'US de Londres.
Molt bé, doncs a veure com li va demà al Barça al camp del Chelsea. Gràcies, Toni. Fins dilluns.
Bona nit.
El so de la rotativa d'Imprinsa, Sant Fruitós de Bages, quan queden 10 minuts perquè sigui ja mitjanit. Raül Caballol, bona nit.
Bona nit, Agnès.
Tens alguna portada?
Sí, avui només tenim la de l'Ara.
Molt bé. I què diu?
Doncs mira, l'Ara, foto principal, els membres de la família Pujol asseguts al banc dels acusats ahir, en el primer dia de judici, i el titular que donen és: Jordi Pujol serà jutjat malgrat els informes mèdics. L'Audiència Nacional es nega a exonerar-lo i desfoleix els forenses que avisen el seu estat de salut precari. També destaquen que Aliança Catalana empata amb Junts com a tercera força al Parlament, segons el CEO. I també, en relació a demà 25 de novembre, diu: Dia Internacional per l'Eliminació de les Violències Masclistes, diuen dues petites notícies que diuen: el mite de les denúncies falses només són el 0,0005%, i que la meitat dels violadors són coneguts de les víctimes. I per últim, sí, que la Unió Europea veu positives, entre cometes, les negociacions per a Ucraïna.
Molt bé, doncs ho anirem explicant, perquè això anirem passant pantalles al llarg de la setmana, en aquest cas. Gràcies, sí. Raül, que vagi bé, bona
Gràcies,
nit.
Gràcies, bona nit, que vagi bé.
Adéu. I aquí també tenim algunes portades més. Avui ens les porta la Lídia Orriols, benvinguda.
Hola, bona nit, gràcies. Doncs denominador comú avui a les portades, Jordi Pujol. El País titula: l'Audiència ordena que Pujol sigui jutjat des de casa seva. El tribunal manté l'expresident català a la vista sobre l'origen de la fortuna familiar, malgrat el criteri dels forenses. Aquest diari, El País, també titula: el fiscal general explica que renuncia al càrrec i rep el reconeixement de l'esquerra. A portada també, que Telefònica planteja un ERE que afecta el 37% de la plantilla, que el 20% dels maltractadors ja havia agredit abans a una altra dona. A La Vanguardia, també Jordi Pujol com a acusat en el judici, mentre diu que manté, l'Audiència Nacional manté Pujol com a acusat en el judici, mentre els metges insisteixen que no pot aguantar 6 mesos de vista. Comparteixen portada els Mossos. El diari explica que identifiquen 4.000 delinqüents en risc de reincidir i que la policia catalana proposa que la justícia dicti ordres d'allunyament per als multireincidents més actius a Catalunya. I un altre protagonista de les últimes hores i últims dies, el fiscal general. Aquest diari explica que retira i l'executiu n'ultima el relleu. Diu que Sánchez aparca la presa de decisions sobre el nou càrrec fins aquest dimarts, quan presidirà el Consell de Ministres. Finalment, el punt avui, aquest sí que es desmarca una mica, i a la seva portada, doncs, mostra una data històrica: Bòsnia, una pau fràgil. Explica que 30 anys després dels acords de Dayton, les tensions interètniques continuen amenaçant l'ex-república iugoslava. Reprodueix la històrica foto de la firma de l'acord de pau amb els presidents serbi, bosni i croat, Milosevic, Izetbegović i Tudman, asseguts a primera fila firmant el document sota la mirada dels presidents Felipe González, Bill Clinton i Jacques Chirac. El diari també recull el baròmetre del CEO, amb un Junts i Aliança un empat a casa i dos presidents de costat. Aquí sí que Pujol té menys espai. Tenim Salvador Illa, que segons el CEO tornaria a guanyar les eleccions, i al costat Jordi Pujol, amb el titular: Pujol, el judici de la història.
Molt bé, moltes gràcies, Lídia. I a l'antena de Catalunya Ràdio, Joan Rossinyol, demà que hi trobarem, aviam.
Bona nit. Doncs mira, demà serà un dia de contrastos, podríem dir, perquè des de primera hora analitzarem a fons una de les fotografies que ja surten en aquestes portades, que també hem comentat molt avui, que hem desgranat, aquesta alça de l'extrema dreta a les enquestes, sobretot entre els homes joves, no? El director del CEO avui ha explicat, doncs, això, no? Que aquesta alça d'Aliança Catalana, doncs, situant-se ja com a tercera força en cas d'unes hipotètiques eleccions, no? Empatat amb Junts, no? En parlarem amb alcaldes, amb experts, intentarem, doncs, treure'n l'aigua clara de tot plegat. I deia que és un dia de contrastos perquè demà és 25N, dia per l'eliminació de la violència en contra de les dones.
Lluitarem per la llibertat. Ni una més. Ens volem vives.
Demà, acte institucional al matí, a plaça Sant Jaume, i diverses manifestacions com aquesta a la tarda a Barcelona, una d'elles a 6:45 a plaça Universitat, també a la mateixa plaça Sant Jaume. I un apunt, deixeu-me, demà, avui heu parlat de menús, de restaurants, sí, dels preus, sí, etc. Demà també parlarem de menjar, i en parlarem aquí, al Catalunya Nit, però una mica diferent, perquè demà és la gala de la guia Michelin, que donarà a conèixer les noves estrelles, els restaurants, doncs, amb estrelles. Serà una gala a Màlaga, hi haurà el nostre company l'Òscar Callau, que ens ho explicarà i ens donarà el minut i resultat aquí al Catalunya Nit.
Aquí amb 15 euros, poca cosa.
Poca cosa.
Em sembla que sí.
Avui ens queda poc temps, així que ho haurem de fer molt ràpid, però ho farem. Va, saludem ja directament la nostra oient misteriosa. Marta Llubic, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui ens esteu escoltant des d'un poble amb desenes d'habitants, potser?
Sí, molt pocs, des d'Altron, un petit poble del Pallars Sobirà.
Molt bé, primera pregunta obligada. Què has après avui escoltant el Catalunya Nit?
Hem après moltes coses, però m'ha sorprès una i que m'ha fet gràcia que com a alternativa ecològica i lliure de soroll s'hagués plantejat una escombra, que en pallarès en diem una escampa. I doncs jo crec que seria molt més adient una rascleta, que és una eina manual de fusta en perill d'extinció, igual que els pagesos, que servís per arroplegar l'herba.
Ah, escolta,
i servir-hi també pes fulles.
Està molt bé, i és una demostració de tot el que tu saps i de tot el que tu ens aportes des dels teus llibres i la teva feina. Concretament tinc a les mans Assua, El món en una vall, Marta, un llibre que ja va per la tercera edició i on expliques una mica la vida des del punt de vista de les dones, que són el centre de tot aquí a la vall d'Assua. La vida s'articula al voltant d'elles?
Bueno, reivindico dues coses. Una, reivindico el paper de les dones en pobles petits, en cases de pagès, que són dones fortes, valentes, treballadores, entregades a la família, patrimoni gastronòmic, patrimoni cultural, que atresoren molts coneixements. I després també reivindico la vida de poble petit, i sobretot el viure-hi en comunitat i amb voluntat de fer poble.
És on tu dius que es pot expressar la col·lectivitat, eh? En aquest món tan individualista.
Exacte, per mi no té sentit que algú vingui a viure en un poble petit o al meu poble i l'utilitzem com a poble dormitori i no faiguen poble i comunitat amb la resta de veïns.
Doncs això ens parla d'un món que a vegades des de ciutat ens queda una mica lluny, eh? Quin és l'estat de salut del Pallarès ara mateix?
Pues igual o pitjor que el del català. Són molt pocs parlants i el problema que tenim que hi ha molta gent de fora. I el que hem tingut amb els més joves és que fins fa molt poc els mestres eren nouvinguts i, per tant, ensenyaven a classe la seva parla, a cantar, a contar amb un català estàndard. I és molt visible que jo no parlo el pallarès que parlen els meus padrins o els meus pares i els meus nebots no parlen el mateix pallarès que parlo jo. Per tant, o fem alguna cosa per revertir, que des d'una associació que estic, que és l'Associació Cultural Can Boleta, ho estem fent, o acabarà morint.
Doncs de moment jo ja he après una paraula que no sabia, escampa per escombra, que això
és
ja m'ha agradat
bona,
molt.
Sí, sí.
Va, posem-hi l'última cançó que escoltarem avui. Novembre han sortit molts bons discs. Aquest és The Westerman. El disc es diu Jackal's Wedding i aquesta cançó, About Living, a punt de marxar. To gamble, awake and looking starward. Dancing is all that I learned how to do. I
I sí, estem a punt de marxar, però encara no marxem, perquè ens hem d'acomiadar i ens agrada acomiadar-nos bé.
L'última paraula avui la tindrà la Marta Llubí, que ella és periodista i escriptora, l'autora de Asua, El món en una vall, des d'on fa el que li agrada fer promoció i conservació del Pallarès. Gràcies, Marta, per acompanyar-nos aquestes dues hores, per escoltar-nos amb atenció, i l'última paraula la tens tu.
Molt bé. Doncs avui ens acomiadarem del programa des d'un poble xic, rural i de muntanya, una realitat de les moltes que hi ha al país i de que de moltes vegades se'n parla molt poc. I aprofitaré per reivindicar una cosa, que és el nom de les cases. Els que tenim el privilegi de viure encara en una casa, avui que hem parlat d'habitatge, encara les cases tenen nom i moltes vegades ens representa més el nom de les cases que el cognom que portem. I en pobles petits, la majoria dels carrers són carrer únic sense número i trobo que seria molt més interessant que recuperar Casa Antoni, Casa Bologna o Casa Trilla. I ja per acabar, perquè ens queda molt poc temps, m'acomiadaré amb Pallarès, per tant, molts poixons per tots els oients i fins demà.